Hem repassat ja l'actualitat d'aquest dimecres a l'Ametlla de Mar i a les Terres de l'Ebre i és moment de fer les nostres recomanacions literàries, a més d'avançar-la d'un llarg pont de Tots Sants. Dani Boquera, molt bon dia.
Bon dia.
No hi ha excusa, per tant, perquè aquest llarg cap de setmana, com dèiem, no poguéssim agafar algun llibre, escolta'm, i quedar-nos a casa una estoneta i amb propostes molt interessants, eh?
Molt interessants i una mica també relacionades amb aquesta època de l'any, no? Amb la castanyada, Tots Sants, Halloween, tot això de misteri, suspens, por, ja veurem.
Sí, va bastant lligat amb tot plegat, perquè tindrem un puntet romàntic,
També.
Però la majoria ens faran perdre per llocs intrèpids, parlarem de... anirem a un carrer en concret, hi ha un número en concret, anirem fins a una illa... trucarem al cel, en fi.
La veritat que són històries que segurament us tindran ganes de llegir-les.
Històries, com sempre, que us presentem al Saló de Lectura. Una dona desapareix el dia del seu 5è aniversari. És el seu marit l'assassí? Pregunta per obrir un thriller de Gillian Flynn. Perdida.
Exacte, Perdida, l'obra que narra la desaparició de la dona de Nick June i com les sospites que s'hagi comès un crim recauen sobre ell. Cal apuntar a tall d'anècdota que va haver una adaptació cinematogràfica d'esta novel·la dirigida per David Fincher i protagonitzada per Ben Affleck i la Rosamund Pike,
actors reconeguts, evidentment.
Exacte. La novel·la nos narra la història d'este matrimoni. Tant Nick com l'Amy van perdre els seus respectius treballs, ell com a escriptor en una revista per a homes i ella com a escriptora de text per a revistes, a causa de la crisi financera ocorreguda el 2008, per la qual cosa la parella van decidir mudar-se i canviar a Nova York, a la ciutat d'origen del Nick, que és North Carthage, a Missouri, a l'estat de Missouri. Uh-huh. Allà Nick obre un bar amb la seva germana bessona, la Margo, usant diners de la seva esposa. I tot i que el bar els permet tenir una vida decent, el matrimoni dels June es torna cada vegada més disfuncional, ja que l'Amy estimava la seva vida a Nova York i odia la casa luxosa en la qual ella i Nick viuen. El dia del seu 5è aniversari de matrimoni, Amy desapareix i Nick es converteix en el principal sospitós. Perdida és una novel·la de misteri, de crim i de suspens. La mateixa autora va comentar que a l'escriure la novel·la va utilitzar el gènere de misteri com un mitjà per explorar el tema que realment li interessava, les relacions humanes.
De fet, ella diu que és una radiografia molt actual, no?, dels mitjans de comunicació i de la forma que tenen per modelar l'opinió pública. I, a més, té un component, una mica d'amor, de dues persones que estan una mica perdudament enamorades. Una novel·la en què es parla del matrimoni, dels enganys, de les decepcions, de les obsessions i de la por. Un bon thriller, dona desapareguda, investigació policial, però no només un bon thriller, diuen només un bon thriller, també una obra mestra. Trama psicològica, podríem dir al final.
Exacte, de fet, apunta també que de fet va estar a la llista de llibres més venuts durant 8 setmanes, segons el New York Times.
Molt bé. Escolta, anem a una altra novel·la de thriller, però en aquest cas una mica també amb rerefons històric. Llamé al cielo y no me oyó, de Juan Pedro Cosano.
Exacte, aquí ens situem a Jerez de la Frontera, mitjans del segle XVIII. Un horrible crim sacseja la ciutat. Sagrario, una dona senzilla i íntegra que ha dedicat la seva vida a les nenes de l'orfenat, ha estat cruelment apunyalada. La culpable? Tot apunta a la jove Lucía de Jesús, una expòsita que es va criar a l'orfenat. Sense dubtar-ho, l'advocat de pobres, Pedro de Alemán, assumeix la defensa. aviat descobrirà que la innocent noia està en el punt de mira dels hereus d'una de les principals fortunes de Jerez i que l'única que podia ajudar a salvar-la és precisament la morta. Aconseguirà la justícia triomfar sobre el poder?
Ja ho veurem, perquè una noia sola i innocent, dos nobles sense escrúpols...
D'entrada sembla que té totes les de pedra.
Un crim abominable. En fi, propostes bastant de thriller. I anem a parlar d'un altre amor, però un altre amor una mica diferent. Anem a fer un viatge emocional. Bé, una mescla de thriller i viatge emocional amb La isla de Alice, una novel·la que va ser, per cert, premi finalista, va ser finalista al Premi Planeta 2015 d'en Daniel Sánchez Arévalo. Una història una mica que parla de superació i d'aquestes peripècies, no?, absorbents i a la vegada captivadores.
Sí, mira, aquesta te diré que és una de les que m'agradaria llegir, perquè...
La tenim a la llista, no?
Sí. Mira, el Chris és un dels protagonistes de la història, Chris de Christian, un nom masculí, mor en un accident de cotxe deixant a la seva jove dona, l'Alice, embarassada i amb una nena petita. Se suposava que Chris tornava en aquell moment de la feina, però l'accident el té en una carretera en una altra direcció. Les indagacions d'Alice per trobar una resposta al viatge secret del seu marit la porten a Robin Island, una petita illa de Massachusetts, on decideix mudar-se amb les seves dues filles. Allí reconstruirà l'últim viatge del seu marit i buscarà resposta a la pregunta: què feia en Chris en aquella illa?
I aquí hi ha...
Hasta aquí puedo leer.
Secrets amagats. Ja us dèiem, clar, una dona, imagineu-vos, amb una nena de 5-6 anyets i una en camí embarassada, haver de fer un recorregut fins a una illa petiteta on hi ha la clau d'aquest misteri, la isla d'Alice. Anem a una altra, va, anem a posar un apunt una mica romàntic a la secció, perquè si no, escolta'm, només parlem de coses de morts i... Sí, estem sí. A Tots Sants, però també hem de tindre alguna cosa una mica més boniqueta. Parlem d'una novel·la de la Danielle Steele, que us dèiem, anirem a un carrer amb un número en concret. És el Charles Street número 44.
La Francesca Thayer és copropietària d'una galeria d'art i d'una casa antiga al Village Nova Yorkès. Tots els projectes els va iniciar amb tot la seva parella durant anys. Ara que la relació ha acabat, Francesca haurà de decidir si ho ven tot o fa front als pagaments ella sola. Finalment, el seu pare l'ajudarà a tirar endavant la galeria. Però per mantenir la casa haurà de llogar 3 de les seves habitacions. Entre els inquilins es crearà un ambient familiar i casolà que els unirà cada vegada més. I Francesca s'adonarà que, en contra del que ella creia, el seu cor segueix bategant amb més força que abans, en el moment més insospitat i per la persona que menys s'espera. Aquest llibre és un llibre pur de Daniel Steele perquè conté molta emoció, amistat, amor, ruptura, tragèdia i perill. Els seus incomptables fans estaran molt contents de llegir-lo.
Sí, segur que se'n passen les pàgines una darrere l'altra. I anem a l'última de les pàgines. Bé, l'última de les novel·les de la Matilde Asensi. Em sembla que n'hem parlat ja de la Matilde en aquest programa, en alguna de les seues novel·les.
En la novel·la anterior aquesta, sí.
I anem a parlar d'una tornada, d'un regreso.
El regreso del Catón, de Matilde Asensi. Què poden tenir en comú la Ruta de la Seda, les clavegueres d'Istanbul, Marco Polo, Mongòlia i Terra Santa?
Moltes coses.
Això és el que els protagonistes, els personatges de l'últim cató, l'Otàvia Salina i Farag Boswell, hauran d'esbrinar en aquesta nova novel·la, posant de nou les seves vides en perill per resoldre un misteri que arrenca al segle I de la nostra era. Escrita amb rigor i amb un ritme que manté suspens els lectors pàgina a pàgina, capítol a capítol, fins al final, El regreso del Catón és una combinació magistral d'aventura i història amb la qual Matilde Asensi ens atrapa de nou per no deixar-nos escapar fins a l'última pàgina. Gairebé 15 anys després que es publiqués l'últim Cató, la Matilde torna amb el regreso del Catón, una de les novel·les més esperades, en la qual suposa la tornada del seu personatge més emblemàtic, l'Otàvia Salina, exmonja paleògrafa. En aquesta novel·la, el lector trobarà la millor autora amb una trama apassionant d'aventures que l'autora teixeix magistralment amb enigmes religiosos d'importància clau per a la humanitat. Escenaris enigmàtics, com és habitual en les seves novel·les. Personatges principals que són vells coneguts dels seus lectors, o nous, amb els quals ens identificarem immediatament.
Novel·la interessant també aquesta, El regreso del catón de Matilde Asensi. Repassem-les totes abans d'acabar la nostra secció. Hem començat amb Perdida, de Gillian Flynn. Llamé al cielo y no me oyó, de Juan Pedro Cosano. La isla de Alice, de Daniel Sánchez Arévalo. Charles Street, número 44, de Daniel Astille, aquesta darrera de Matilde Asensi. El regreso del catón. Novel·les disponibles a la biblioteca Doctor Frías, d'aquí de la Milla de Mar. I si no estan, sempre en llista d'espera. Dani Boquera, com sempre, moltíssimes gràcies, que passis un bon pont, i a més nosaltres ens retrobarem, diguem-ne, ja el dimecres amb més recomanacions literàries aquí al Saló de Lectura.
Molt bé, bona castanyada a tots.